Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dilluns i avui tindrem un dia amb clarianes. L'ambient serà suau, sobretot a partir de la tarda, mentre que demà torna un front de ruixats al nord del país i ben intens, sobretot al Pirineu. I avui és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. La jornada posarà de relleu les assignatures pendents en la lluita contra els maltractaments i agressions de les dones i també per veure la magnitud de la tragèdia. En el que va d'any, han mort 16 dones i 3 nens a Catalunya en crims masclistes. És la pitjor dada en anys. En els últims 12 anys, 230 dones han mort per violència de gènere. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
I encara més dades. Avui us expliquem també que l'any passat el Sistema Català de Salut va detectar 29 casos de violència masclista.
Sí, són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que es difonen avui. Són un 5% més que un any enrere. I el que també va lleugerament a l'alça són les denúncies. Les denúncies per agressió sexual. Els 6 primers mesos de l'any, els Mossos han rebut 1.910 denúncies. És a dir, més de 10 al dia de mitjana. Ja són més de la meitat que totes les denúncies del 2023. Per cert, que la zona del Baix Empordà és la que té una proporció de denúncies per habitants més alta.
La commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones d'aquest any també posa l'accent en aquestes agressions sexuals dins del matrimoni. En el conjunt d'Espanya, 1 milió de dones han estat violades pels seus marits.
Ho recull l'enquesta europea de violència de gènere, són dades del 2022. Aquesta enquesta diu que un 6,7% de les dones residents a Espanya han patit violència sexual i un 5,8%, d'aquí aquest milió de persones, un 5,8 directament una violació.
Mama, Aita me ha dicho que has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo.
Nunca le hice ni le haré daño a mi familia.
Aquest és un tema que està molt d'actualitat per la sèrie Querer, que reflecteix això, la violència sexual que rep una dona per part del seu marit. Segons l'Organització Mundial de la Salut, en el 45% dels casos de violència de gènere, gairebé la meitat, hi ha agressions sexuals.
I el programa Les dones i els dies de Montse Virgili, aquí a Catalunya Ràdio, ha pogut parlar amb la Sara, que durant més de 20 anys va patir agressions sexuals i maltractament psicològic del seu exmarit, Marc Riera.
La Sara anima totes les víctimes a denunciar, tot i que reconeix que no és fàcil. Al principi, diu, ella resistia a les agressions, però després, per pànic i per sobreviure, va decidir callar i no dir res a ningú.
Jo quan em violava dia sí i dia també intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat, ja puc dormir, demà treballar i no ha passat res.
Com una mica amagar-ho sota la catifa, no?
Amagar-ho totalment. Era la meva manera de sobreviure.
No era conscient que el seu marit l'agredia fins que una advocada li va dir que allò era una violació continuada. El va denunciar, va anar a judici, però el van absoldre per manca de proves. Els jutges van posar en dubte la seva versió, argumentant que costa de creure que una dona directiva pugui tenir pànic d'un home. Ara està pendent del recurs al TCJ. Marc Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
La conversa sencera la podreu escoltar avui a partir de les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, el programa Les dones i els dies. I encara més dades sobre les assignatures pendents contra la violència de gènere. El periòdico avui destaca que l'atenció a les dones agredides triga 4 mesos.
4 mesos de mitjana, que s'atribueix a l'escassedat de personal per atendre-les. De fet, el diari diu que hi ha professionals que poden atendre tranquil·lament 200 víctimes. 200 víctimes per un sol professional. A més, Catalunya, diu, és la comunitat on es donen menys ordres de protecció a víctimes de la violència de gènere i el sistema d'allotjament per dones maltractades està completament col·lapsat.
I un dels punts que preocupa més és que augmenta el negacionisme de la violència de gènere entre els nois joves.
Sí, hem mirat les últimes dades i un 23% dels nois, un 23% diuen que la violència de gènere no existeix. Són 10 punts més de les noies que ho diuen. Això segons l'informe del Centre Reina Sofia, a joves d'entre 15 i 29 anys, que en qualsevol cas, al marge d'aquesta bretxa de gènere, alerta que les posicions negacionistes de la violència masclista van a més entre nois, però sobretot entre noies.
I també augmenta el percentatge de persones que no saben identificar la violència de gènere.
Hi ha un estudi molt citat de professores de les universitats de Barcelona, Girona i la Rovira i Virgili que diu que hi ha un 62% d'estudiants que han experimentat o viscut situacions de violència contra les dones, però només un 13% ho identifiquen com a tal. És a dir, la majoria, quan se'ls pregunta si han vist o patit violència, diuen que no, però quan se'ls pregunta, per exemple, heu vist o patit tocaments, us han intentat fer un petó contra la vostra voluntat, el percentatge que diuen que sí es dispara.
I mentre totes aquestes assignatures pendents continuen allargant-se en el temps, les xifres que també augmenten són els dels casos penals de maltractaments. La justícia ha decretat presó provisional sense fiança per un home que hauria intentat matar la seva exparella a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. La policia local el va detenir acusat d'agredir-la i amenaçar-la de mort amb una arma blanca. Xavier Palau.
Els fets van passar la nit de dijous a divendres. Entre els diversos delictes que li imputen, se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa, maltractaments en l'àmbit de la llar i trencament de condemna. D'altra banda, un home ha matat la seva dona i després ha tret la vida al municipi sevillà d'Estepa. Segons la Guàrdia Civil, l'home ha fet servir una escopeta de caça. La víctima, de 46 anys, no havia presentat cap denúncia per violència de gènere i l'home, de 49, no tenia antecedents. Xavier Palau, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Per tot plegat, avui també es faran diverses manifestacions del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Hi ha més de 40 marxes. A Barcelona n'hi ha una organitzada per l'Associació Novembre Feminista, però a Madrid, per exemple, n'hi ha dues. I és que el feminisme tornarà a mostrar divisió. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, perquè per tercer any consecutiu el feminisme es torna a manifestar dividit. Les organitzacions no aconsegueixen superar les discrepàncies que va obrir la llei trans, la del només sí és sí, o el debat sobre l'abolició de la prostitució que va enfrontar el PSOE en Podem quan era ministra Irene Montero i que es va traslladar també al moviment feminista. Una divisió que es tornarà a veure avui en aquestes dues manifestacions que recorreran per separat aquesta tarda al centre de Madrid. A una hi assistirà la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, a l'altra Ione Belarra de Podem. Tot i la divisió del moviment als carrers, sí que hi ha un consens unànime i és que és urgent erradicar la violència masclista.
Benvinguts al dilluns 25 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 25 de novembre, vent de sud, destacable a moltes comarques, sobretot en àrees properes al Pirineu, ratxes fortes i precipitacions abundants a l'àrea de la Ribagorça, Pallars, Vall Fosca, en tot aquest sector del vessant sud del Pirineu, i vents destacables també en d'altres àrees, sobretot de muntanya del país o alguna àrea propera al Pla de Lleida. Les pluges a la tarda més freqüents, fora del Pirineu Occidental dèbils i, sobretot, també destacar la temperatura més alta.
Avança't a Nadal amb les millors ofertes a Bon Preu i Esclat. Emporta't la gamba llagostinera i un vi blanc Roqueta per només 19 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 5 euros amb 99 cèntims. Aquest mes, a Bon Preu i Esclat i bonpreuesclat.com, tens les millors ofertes per avançar-te a Nadal. Bon Preu i Esclat.
Són les 8 i 7. Avui al Matí de Catalunya Ràdio analitzarem també els efectes de la manifestació de dissabte per demanar lloguers més justos.
I ens diuen ara que no és possible fer una vaga de lloguers. Doncs la farem! Perquè no estem disposats a seguir sostenint el seu negoci.
És Enric Aragonès, el portaveu del sindicat de llogateres, que va convocar la protesta. Avui parlarem en tertúlia al Matí de Catalunya Ràdio. Li demanarem també per la crida al realisme que feia el president Salvador Illa. Pol Foradada.
Sí, el president de la Generalitat planteja un debat amb els sectors implicats per afrontar la crisi de l'habitatge a Catalunya. Illa vol que s'impliquin totes les administracions, però, com deies, demana realisme.
Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem nosaltres, no les té ningú, i des d'actituds constructives que practicarem i que demanarem que practiquin amb nosaltres.
Illa deia estar disposat a liderar des del govern el procés per trobar solucions.
Mentrestant, l'Associació de Propietaris de Catalunya trasllada la responsabilitat a l'administració i assegura que no han de ser els propietaris els qui trobin solucions al problema de l'habitatge. Sílvia Solanes.
Ho explicava al suplement de Catalunya Ràdio el seu president, Sergi Llagostera, que també ha titllat de demagògia la vaga de lloguers que proposa com a mesura de pressió el sindicat de llogateres.
I no té ni cap ni peus. El dret de vaga és un dret és un dret laboral. Aquí poden pagar justos per pecadors, perquè no tots els propietaris són fons d'inversió. És diferent, és el seu negoci, viuen d'això i busquen un lloguer, un benefici, etc. Jo crec que això és una bestiesa, és populisme i demagogia.
El representant dels propietaris responia així a la proposta de la vaga de pagament de lloguers que feia el sindicat de llogateres.
I parlant de protestes, s'ha desconvocat la vaga de transport de viatgers per carretera convocada per a finals de novembre. Als voltants del Pont de la Puríssima i el 23 de desembre. Maite Curtó.
Ha estat desconvocada després que el Sindicat Lliure de Transport, SLT, les organitzacions empresarials, Anetra i Confebus, hagin signat un acord sobre la jubilació anticipada, principal motiu de l'aturada. Prèviament, la UGT també havia arribat a un acord. La patronal Confebus s'ha compromès a demanar l'aplicació de la rebaixa de l'edat de jubilació dels conductors d'autobús quan s'aprovi la nova llei que està elaborant el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i que entrarà en vigor el 2025. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
I entrem a la recta final de la campanya per saber qui liderarà Esquerra Republicana. Demà hi haurà l'únic debat dels tres candidats a encapçalar aquesta formació, després del que ahir van mantenir els aspirants a la secretaria general. Jordi Corbalan.
Recta final de la campanya per a la votació de dissabte, amb Junqueras al centre del debat. Elisenda Alemany, que aspira a ser la seva número 2, el va defensar davant d'Alba Camps, de Nova Esquerra Nacional, i Alfred Bosch, de Foc Nou.
No podem posar Esquerra Republicana a fer un reset quan els altres han posat els seus millors actius polítics a jugar. Junts ha posat a Puigdemont. Per cert, no he sentit cap debat entorn la legitimitat de Puigdemont i si havia de liderar o no havia de liderar. Junts ho ha tingut claríssim.
Porto una campanya parlant exclusivament de lo bo que és Oriol Junqueras.
Van dir que Oriol Junqueras era monarquia autoritària.
Acabo.
Jo crec que això no ajuda a recosir.
Les purgues no són compatibles amb recosir. Llavors falta una mica de consistència i credibilitat.
Sí que ens hem de plantejar si, vistes les circumstàncies, que no se'n va enterar de res, és la millor persona per continuar presidint aquest partit.
Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui, a partir de les 9, seguirem també en directe la declaració institucional que farà Pedro Sánchez. Enmig del cas Koldo, anunciarà el relleu de Teresa Rivera. Tornem a Madrid. Paula Brujats.
Sí, Sánchez anunciarà que Sara Gensen és la nova ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera en substitució de Teresa Rivera, que passa a ser comissària europea. Gensen era fins ara la número 2 de Rivera. És un perfil molt tècnic i jove que entra al govern de Pedro Sánchez, que arrenca una setmana que acabarà diumenge amb el Congrés Federal del PSOE, on s'ordenarà canvis de líders autonòmics del partit, però servirà sobretot per reafirmar el lideratge de Pedro Sánchez enmig de la polèmica del cas Koldo. El Partit Popular dona credibilitat a les revelacions de l'empresari Víctor de Aldama i reclamen la dimissió de Pedro Sánchez, però el govern espanyol nega cap vincle amb aquest cas. Cuca Gamarra i el Massaif.
El olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez.
Ya está bien de manchar nombres simplemente por ensuciar, ensuciar y ensuciar.
El PP apujarà encara més la pressió aquesta setmana i ha citat a la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat a tres ministres, María Jesús Montero, Óscar Puente i Ángel Víctor Torres.
Sobre això, el comentari de la periodista Marta Monforte.
El Congrés del PSOE no s'esperen moltes sorpreses, segons recalquen fons del partit. Com a principal novetat, els socialistes han inclòs a la ponència Marco que l'avortament, el matrimoni igualitari i la pujada del salari mínim estiguen blindats a la Constitució. Per fer-ho, necessitarien d'unes majories que, ara per ara, no n'hi ha al Congrés. De cara a l'estructura orgànica, el gran dubte és la continuïtat de la ministra d'Hisenda i número 2 del partit, María Jesús Montero, i del secretari d'Organització, Santos Cerdán. Tots dos han estat assenyalats, especialment Cerdán, per l'aconseguidor de la trama Koldo, Víctor d'Aldama. Uns canvis, a més, que sempre s'especula, però que, com sempre diuen al Partit Socialista, l'únic que ho sap és el mateix Pedro Sánchez.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Marta Monforte. I abans parlant del Partit Popular, avui Núñez Feijóo serà al Congrés de la UGT, Pol?
Sí, és la primera vegada que el sindicat convida al seu Congrés un líder del Partit Popular estant a l'oposició. Això encaixa amb la prioritat que s'ha marcat Feijóo de donar una certa visibilitat a l'agenda social, com per exemple l'habitatge o la jornada laboral.
En aquest Congrés de la UGT, Josep Maria Álvarez serà elegit per tercer cop secretari general. Pilar García.
Josep Maria Álvarez, encara aquests 4 anys amb objectius interns de l'organització i vol continuar contribuint a les millores socials, n'ha parlat al divan de Sílvia Coppolo.
Deixa una organització sindical potent perquè això serà la garantia de que podrem continuar lluitant i aixecant el cap. La lluita per la igualtat, la lluita per defensar les persones doncs, que estan en una situació de més patiment, han de ser els principis de qualsevol organització digna, i en aquest cas de qualsevol organització sindical. Les batalles s'han de mantenir, algunes d'elles, tota la vida.
El Congrés intervindrà amb Pedro Sánchez, Salvador Illa, la ministra de Treball, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la patronal COE, entre altres. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ho llegim també avui al País. Jutges i fiscals retirats presentaran una querella contra el rei emèrit per 5 delictes fiscals.
Si consideren que les regularitzacions fiscals de Joan Carles I no es poden considerar legals perquè el monarca hauria sabut prèviament que s'estaven investigant aquestes irregularitats i la llei diu expressament que només es poden acollir a regularitzacions fiscals aquells que ho facin de forma espontània.
És a dir, no et pots acollir una regulació fiscal si saps que la Fiscalia o l'Agència Tributària t'està investigant. Joan Carles I va pagar voluntàriament més de 5 milions d'euros entre finals del 2020 i principis del 21, i ara aquell grup de magistrats o fiscals jubilats defensen que el van avisar i, per tant, la regularització no val.
Un quart de nou del matí, al País Valencià, l'Ajuntament de Benetússer ajorna la tornada a classe després de la tragèdia de Massanassa. Un treballador va morir i un altre, recordem, va quedar ferit en l'ensorrament d'una escola. Francesc Soler i Marc Jurado.
L'Ajuntament de Benetússer ha comunicat aquest diumenge que no reobrirà els centres educatius fins que la Conselleria d'Educació certifiqui que la tornada a les aules té totes les garanties de seguretat necessàries.
Justament, el govern valencià assegura que l'ensorrament a l'escola de Massanassa era imprevisible. El conseller d'Educació, José Antonio Rubí, reconeix que l'edifici havia quedat molt tocat, però no s'esperaven que s'ensorrés.
Los informes técnicos reflejan que el centro sufrió daños estructurales, pero que no suponían un fallo inminente de la estructura.
Hores abans, l'alcalde de Massanassa, Paco Comas, deia que, segons els tècnics, l'edifici s'havia d'enderrocar.
L'edifici ha sigut revisat per arquitectes de la conselleria i l'edifici ha sigut catalogat com a roig, que vol dir que el tenen que enderrocar.
L'escola estava buida des del dia de la Dana i els alumnes fan classe a l'antiga Facultat de Magisteri de València. Tant la víctima mortal com l'altre operari que va quedar ferit treballaven en la neteja de la zona exterior del centre.
I la mort d'un treballador en una escola de Massanassa ha posat també sota el focus la situació en què encara estan molts centres educatius de l'Horta Sud afectats per la Dana. A Paiporta, les famílies denuncien que només han pogut tornar a l'escola 160 alumnes dels 4.000 que hi ha al municipi.
Les 8 escoles de Paiporta continuen tancades, només els alumnes de segon de batxillerat han pogut reprendre les classes i en alguns casos centres d'altres municipis han acollit provisionalment estudiants del municipi. La majoria, però, fa gairebé un mes que no trepitgen l'aula.
Encarna Signes és mare d'alumnes de l'escola Jaume I i ha fet arribar un missatge a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio després de l'accident mortal de Massanassa.
Després de lo que ha passat avui, la veritat és que els pares i les mares, les famílies, tenim molta por. Els patis damunt encara estan per traure la sorra, encara queda fang.
Signes també avisa de les conseqüències que té la situació per a la salut mental dels infants.
Els xiquets estan molt afectats, això ha sigut molt traumàtic per als adults. Imagineu els xiquets, estan passant-ho molt mal, no entenen realment per què no poden tornar a la seva escola. El que necessiten principalment, i esperem que ho tinguin quan tornen, és ajuda psicològica. Per les nits n'hi ha xiquets que han començat a tindre terrors nocturns quan no en tenien.
Si voleu fer-nos arribar testimonis com el de l'Encarna, podeu escriure al telèfon de la bústia de denúncies del programa al 636-360609, 636-360609.
Tot això mentre la cimera del canvi climàtic ha tornat a decebre, experts i governs veuen insuficient el compromís que els països rics aportin 300.000 milions de dòlars als més pobres perquè financin la transició energètica. Estel Batet.
Nigèria ho qualifica d'insult i l'Índia d'il·lusió òptica i lamenten que no han tingut marge per la negociació. També la directora del grup de governança del canvi climàtic de la Universitat Politècnica, Olga Alcaraz, creu que l'acord es queda molt curt. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Informació.
No és un bon acord. Tots esperàvem que el resultat fos molt millor. També teníem clar que probablement aquests 1,3 bilions no s'hi arribaria, però la xifra que finalment s'ha acordat és absolutament insuficient. Per posar un símil, és com intentar parar una hemorràgia durant una tirita.
Estel Batet, Carles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I després d'una cimera n'arriba una altra.
Aquesta setmana comença a Busan, a Corea del Sud, la trobada de 175 països per buscar un tractat global que acabi amb la contaminació per plàstics. Les converses prèvies no han concretat res.
I afegim sobre això el comentari de l'ambientòloga Anna Pérez Català.
El diumenge va tancar a l'Azerbaijan una COP que passarà la història per ser de les pitjor gestionades, acabat fins i tot amb acusacions de traïció per part dels països més vulnerables o de la societat civil. En aquesta COP s'ha acordat finançament que rebran els països del sud, però no s'ha posat una quantitat que sigui suficient ni s'ha pensat d'una manera en què això no els porti a l'endeutament. Aquells països més rics, Europa, Estats Units, el Japó, no han volgut posar més diners sobre la taula i cadascú ha al·legat les seves agendes internes o altres excuses com l'elecció de Donald Trump.
És el comentari de l'ambientòloga Anna Pérez Català. I el jurat popular del cas Samuel Luiz, l'activista LGTBI, a qui van apallissar i matar el juliol d'ara fa 3 anys a La Corunya, declara 3 culpables per assassinat i un culpable per còmplice. L'única dona que jutjava ha quedat absolta, Miquel Jarque.
Tot i que en una primera lectura del veredicte no s'ha dit, es tracta d'un crim homòfob, segons ha rectificat després el Tribunal Superior de Justícia de Galícia. Paula Iglesias, presidenta de la Federació Estatal LGTBI, que a través de l'entitat ALES ha exercit l'acusació popular, s'ha mostrat satisfeta pel veredicte. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi havia una motivació LGTBI fòbica i això se tenia que visibilitzar i que al final pues los discursos y los delitos de odio tienen consecuencias y está en manos de todas y de la justicia también el erradicarlo.
Les acusacions sol·liciten penes d'entre 22 i 27 anys de presó. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I llegim també al Regió 7. Un barri de Sallent, al Bages, s'han esfondrat 2 metres en 20 anys i segueix baixant, Sílvia.
És el barri de l'estació. La causa és que sota terra hi ha una cavitat d'una 50 metres. S'hi fan controls geològics des de l'any 97. És un fenomen únic que està traient científics a tot el món i que no té solució per ara. Ara no hi ha habitatges al damunt i, per tant, no hi ha risc per les persones.
I l'any que ve entra en vigor una nova directiva europea que obliga el servei d'escombraries que es financi íntegrament amb la taxa que paguen els ciutadans. Per això alguns ajuntaments l'han pujada. I alguns, però no tots, Núria Paraire.
La Bisbal d'Empordà gestiona directament el servei de recollida d'escombraries perquè no el té subcontractat. Han apujat la taxa només un 2%. A Platja d'Aro, per exemple, ha augmentat un 17%. L'alcalde de la Bisbal és Òscar Aparicio.
És veritat, que després la inversió l'hem de fer tota nosaltres, directament, amb recursos propis. Això ens permet reduir molts costos i, a més, tenim control dels costos, no?
Llagostera manté la taxa de residus congelada. Subcontracten el servei a una empresa des de fa anys. Per tant, el preu està fixat de fa temps i encara no recull l'incrementació de costos, però hi haurà canvi de contracte i ja avisen que l'any 2026 la taxa s'incrementarà. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Sílvia Caballol, dona del bisbe emèrit del Solsona, Xavier Novell, defensa que el seu marit pugui tornar a exercir dins l'església encara que estigui casat.
Ho va demanar en una entrevista aquest dissabte a Col·lapse, el 3CAT, assegurant que el celibat obligatori ha deixat de tenir sentit.
Vinc a defensar el celibat opcional. Penso que els motius que hi ha darrere de que posessin aquesta norma disciplinària avui dia han deixat de tenir sentit. La sexualitat, inclús dintre de l'església, ja no es veu com algo indigne. És font de goig, font de joia, font d'enriquiment, i per res s'ha de mitificar ni ser una causa penalitzadora.
Novell també va parlar per primera vegada a Col·lapse des que va penjar els hàbits. Feia aquesta reflexió sobre el ressò mediàtic que va tenir la seva decisió.
Vaig fer una cosa que em va fer molt de bé, que va ser dir el personatge bisbe Xavier Novell ha quedat allà, cadascú farà la valoració que vulgui. Jo sóc el Xavier Novell, la gent que em coneix i que em tracta sap com sóc i ja està.
I les esquerres tornaran a governar a l'Uruguai després de l'etapa de Pepe Mujica. El seu hereu polític, Yamandú Orsi, ha guanyat les eleccions presidencials celebrades ahir i substituirà el conservador Luis Lacalle, enviat especial a Montevideo Joan Biosca.
La militància Frente Amplista somiava amb un retorn al poder contundent del Frente Amplio i els resultats de les urnes han provocat una gran eufòria i alegria entre els uruguaians progressistes. Molts expliquen han viscut com un malson la presidència conservadora del cap d'estat sortint Luis Lacalle Pou aquests darrers 5 anys i respiraven alleugerits, asseguren, en una nit de primavera austral de temperatures estiuenques.
Porque ganó el Frente, ganó la democracia, ganó todo, todo.
Se siente una felicidad enorme, por fin se hizo justicia como se tenía que hacer. El pueblo quería esto el pueblo, una alegría.
Creo que el Frente tiene la característica de querer esa igualdad social, todos esos principios que son tan fuertes.
Joan Biosca des de Montevideo, pel matí de Catalunya Ràdio.
A Romania també hi ha hagut presidencials i, per sorpresa, ha guanyat la primera volta del candidat pro-Putin, Francesc.
Sí, Călin Georgescu s'ha imposat de forma molt ajustada davant l'actual primer ministre. La segona volta serà el 8 de desembre.
Israel anuncia que augmentaran els bombardejos contra Beirut després de rebre aquest diumenge l'atac més intens per part de Hezbollah des de l'inici de la invasió terrestre israeliana al sud del Líban. Aquest atac no ha provocat morts, però sí danys materials. Jerusalem, Jordi Brascó.
Van ser 250 coets i drons que van deixar diversos ferits, un dels quals greu, amb més de danys materials limitats. Tot plegat passava mentre el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, era a Beirut, des d'on insistia en la necessitat que Israel accedeixi a un alto al foc.
We must pressure.
Hem de pressionar el govern israelià i mantenir la pressió sobre Hezbollah perquè accepti la proposta dels Estats Units per un alto al foc.
Un alto al foc que fa dies que es treballa i que de moment no arriba mentre Israel i Hezbollah s'intercanvien demostracions de força. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una cosa més. Basilea, Suïssa, dona llum verda a demanar un crèdit per organitzar el Festival d'Eurovisió.
Un crèdit de 40 milions d'euros. Ho van decidir ahir els 100.000 veïns que estaven cridats a votar en referèndum sobre si la despesa estava justificada. Doncs més d'un 65% han dit que sí.
I en crònica cultural, atenció a això, perquè aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio, en directe, el farem des del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Celebrarem 40 anys del museu descobrint a tots els racons i parlarem de ciència i intel·ligència artificial. Tot això amb els tertulians dels dijous, el millor humor i també moltes sorpreses més. Si voleu venir de públic, us podeu inscriure des d'avui mateix ja al web del matí de Catalunya Ràdio. Catradio.cat trobareu la manera d'inscriure-us per venir a veure aquest programa especial que farem des del Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa. Serà dijous, des de les 9 del matí. I seguirem també ara parlant de l'escriptor gironí Javier Cercas, perquè acaba d'ingressar a la Real Acadèmia Espanyola. Marta Viana.
En el discurs d'ingrés per prendre possessió com a acadèmic de la llengua, Cercas ha glossat i ha lloat la figura de Javier Marías, que va deixar la vacant la cadira R ara fa dos anys quan va morir. Cercas ha reivindicat la lectura, que com el sexe diu que és una forma de coneixement d'un mateix i dels altres, i s'ha preguntat de manera irònica fins quan continuarem parlant de la inutilitat de l'art. Cercas també ha criticat aquells escriptors idiotes que no s'ocupen del que és públic.
La palabra idiota procede del griego idiotes, que significa persona que solo se ocupa de lo suyo y se desentiende de lo común, es decir, de lo público, es decir, de la política. Hoy, como siempre, un escritor de verdad puede ser cualquier cosa, menos un idiota.
Cercas, de 62 anys, és autor d'obres com Soldats de Salamina, Anatomia d'un instant o Les lleis de la frontera. Les seves obres han estat traduïdes a més de 30 idiomes i han obtingut premis com el Premi Nacional de Narrativa o el Premi Planeta.
I avui, que és dia 25 de novembre, val la pena també recuperar el primer llibre de Lola Vendetta, el famós personatge feminista i defensor dels drets de les dones.
Siéntate, que yo te escucho.
Raquel Riba Rossi la va crear ara fa 10 anys i per commemorar-ho s'ha reeditat el seu primer llibre, Más vale Lola que mal acompanyada, del qual l'autora ha revisat totes les pàgines.
Montse Pujol.
Lola Vendetta va aparèixer a les xarxes socials el 2013 i era la via per desfogar-se de situacions d'assetjament en què es trobava la seva autora. El personatge, però, la va acabar obsessionant tant que traduïa tot el que li passava a través de la Lola. I així va ser com va començar a tallar caps i es va viralitzar. I el 2017 va arribar el llibre. Ara, Raquel Riba Rossi ha volgut reordenar algunes pàgines per donar més sentit a la història i també autocensurar-se.
Hi havia una vinyeta que era molt gordofòbica. I això ho he vist amb els anys. O sigui, fa 10 anys era una broma que em feia gràcia i era bullying totalment. O sigui, era una vinyeta absolutament ofensiva.
Ha reeditat el nou llibre l'editorial Planeta Còmic. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I quedem parlant d'Estopa.
Que ja sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la
perquè després que aquest cap de setmana se'ls ha homenatjat amb una estàtua de bronze a Cornellà de Llobregat, avui els germans Muñoz rebran el Premi Català de l'Any que entrega el Periódico de Catalunya. El jurat ha valorat els 25 anys de carrera dels germans Muñoz amb èxits recents com el ple absolut del concert de l'Estadi Olímpic al juliol.
David i José Muñoz recolliran avui el guardó entregat pel Comitè Editorial del Periódico a les portes d'una altra gran actuació, aquest cop amb objectius solidaris, perquè els Estopa són els caps de cartell del recital que el Palau Sant Jordi acollirà divendres i que destinarà els beneficis als afectats per la dana al País Valencià.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
El Madrid retalla punts a la Lliga, se situa a 4 del Barça amb un partit menys gràcies a la victòria al camp del Leganés per 0-3.
Avança't al Black Friday perquè arriben els Black Days als concessionaris BYD, perquè només del 14 al 25 de novembre disfruta de 8.900 euros de descompte i emporta't 200 euros en recàrregues a les estacions Thunder. I a més, podràs beneficiar-te de fins a 7.000 euros de descompte amb el pla Moves 3. Valid a Península i Balears. Consulta'n les condicions a byd.com.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Es tracta de cuina exquisit, sense hipotecar el pis. L'únic que fa falta és fer-ho en aquí.
El Nadal en equip és especial.
Així de fàcil.
Així d'aldi.
Dos quarts de nou. Com tu, ara la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Matí marcat per una incidència en un pas de nivell a Montcada i Reixac. Afecta les línies R2 i R2 Nord. Hi ha endarreriments de 15 minuts de mitjana, però alguns dels trens no han passat. D'altra banda, el Regional Express de Lleida circula amb gairebé una hora de demora. Havia d'arribar a Barcelona a les 8:10 i no ho farà fins passades les 9.
I pel que fa a les carreteres, Sira Quintana, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells a aquesta hora?
Doncs es mantenen 7 quilòmetres, C32 de Gavà, Sant Boi, sentit Barcelona. Han apartat el voral al turisme Volcat, 8 quilòmetres a la C31 de Castelldefels al Prat i també afectades la comarcal 245 de Viladecans de Sant Boi o la B210. I a banda, destaquem la C58 del Nus de la Trinitat de Ripollet, sentit Terrassa.
I els punts taronges?
Autopista del Maresme, de Montgat a Badalona, sentit Barcelona, accident C-17 de l'Ametlla de Vallès a Canovelles, direcció cap a Barcelona, col·lisió de 4 turismes i també retencions de la B-23, Molins de Rei a la P-7 Sant Cugat, sentit Girona, i la mateixa B-23, Molins de Rei Sant Feliu i Esplugues Diagonal.
Més notícies ara amb Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Ricard.
Arrenca.
La Black Week, que és com el comerç ha batejat la setmana prèvia al Black Friday i que cada any s'amplia més el període de descomptes. Són estratègies comercials que no poden oferir tots els comerços. Els més petits recorden que no tenen el múscul de les grans plataformes per oferir promocions tan agressives. Pilar Mínguez és la directora de Pimec Comerç.
El petit comerç no té aquest pulmó per tenir aquests marges i poder oferir aquest tipus de promoció, que segurament, difícilment, aquestes grans plataformes, molts associats productes tampoc suportaran aquest desquadre de marge, perquè, ja dic, un descompte del 70% és bastant difícil que una empresa ordinària pugui aguantar-lo.
I per evitar els fraus dels falsos descomptes, el petit comerç demana més controls per part de l'administració. En l'últim Black Friday, 3 de cada 4 comerços inspeccionats per la Generalitat van enganyar el consumidor amb falsos descomptes.
Es disparen.
Els canvis de companyia de llum. Els dos primers trimestres del 2024 es van registrar 3,9 milions de canvis, en bona mesura buscant preus més baixos. Així apareix en l'últim informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que a més també recull que les tres grans elèctriques són Endesa, Iberdrola i Naturgy han perdut 400.000 clients.
Que no afluixi.
El Banc dels Aliments fa una crida a continuar participant al Gran Recapte fent donatius econòmics. Se'n poden fer fins al 5 de desembre. De moment s'han recollit 1.500 tones de menjar. La meitat es farà arribar als damnificats pels aiguats del País Valencià. Sentim la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu.
Tenim ja hores d'ara molt de producte que ha estat donat de forma espontània aquestes setmanes per la Dana. Ens han demanat des dels bancs afectats, València, Màlaga, que els tinguéssim, nosaltres guardats i ben classificats. I a mesura que faci falta, els hi anirem entregant. Probablement aquesta setmana ja sortirà algun primer tràiler.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius estava dedicat al gran recapte d'aliments que en destinava molts dels recollits al País Valencià. Feia, fes una aportació de gènere. I la resposta era dona. Fer una aportació és sinònim de fer una donació. I el gènere pot ser un article de comerç, dona, o el gènere femení, d'una dona. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius mallorquí. Mostro alegria perquè em toca la loteria a Manacor. De 6 lletres. Mostro alegria perquè em toca la loteria a Manacor. 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Bodegas Los Llanos, el celler més antic de Valdepeñas. A la seva cova subterrània, la més gran del nostre país, descansa el vi Señorío de los Llanos. Un vi únic, un autèntic criança. Señorío de los Llanos, un vi amb senyorío.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Obrim l'aparador. I avui hem de parlar d'estrenes.
Adiós pongo por testigo que algún día este programa va a tener un presupuesto de 14 millones de euros, porque yo el techo de cristal no lo quiero romper, me lo quiero comprar.
Perquè l'humorista Enara Álvarez s'ha estrenat al capdavant del Cielo con ella, un nou late show a Televisió Espanyola. Veiem que li ha semblat aquesta estrena al periodista del Nacional i col·laborador d'aquest programa, Darío Porras.
En sumen calçotets que li llencen els homes del públic i que la seva primera frase hagi estat, en olorar-ne un, hòstia, este me lo follao. Amb aquesta entrada, Enara Álvarez resumeix que el seu late va fort. Més, ¿os habéis fijado que las mujeres en la tele nos ponen saloncitos y mierdas de estas? Per això ella ha demanat un tron i una taula. Reina. Feia 16 anys, 16 anys de l'últim late presentat per una dona, Eva H., que va fer un camió en l'estrena. En temps de broncanos i motos, una dona ja tocava presentant late amb humor, irreverència, intel·ligència i afilada llengua. Enara Álvarez, al cielo con ella, i al purgatori, i a l'infern, i on faci falta.
Doncs aquest ha sigut l'estrena a Televisió Espanyola d'Enar Álvarez. Continuem amb una exposició. Perquè s'acaba d'inaugurar Montmartre, Montparnasse, el Museu Picasso de Barcelona, i l'Artur Ramon, qui ens ho recomana?
El jove Picasso, a part de ser un artista prodigi, veu de les fonts visuals que li proporcionen els seus amics catalans, els quals arriben, com ell, a París el 1900, atrets per l'Exposició Universal. La mostra de Montmartre, Montparnasse, artistes catalans a París 1889-1914, que avui s'inaugura al Museu Picasso, explora aquesta relació. Casas i Rossinyol, Nonell, Sunyer, Pichot, Casagemas, Manolo i tants d'altres creadors catalans que arriben a la capital del Sena buscant un somni, influïts per la modernitat, buscant una veu i una identitat pròpia.
I també tothom atents amb aquesta pel·lícula familiar que arriba aquesta setmana als cinemes. You wanted to come this time.
You were gone forever.
It was 3 days.
Where are we going?
Before Maui stole Tifiti's heart.
Això és Baiana 2, i el Toni García Ramon és qui ens ho recomana.
8 anys després de l'exitàs de la primera i els seus 700 milions d'euros a la taquilla global, els mateixos protagonistes encapçalats per la icònica Moana tornen a surcar a Oceania per respondre a la crida dels seus avantpassats. Amb un nivell d'animació difícil de creure, un guió ben trenat i la intensa llum que desprenen els personatges del film, la seqüela de Baiana serà, spoiler, un exitàs descomunal. Ah, i de moment podeu repescar la primera a Disney+.
I atenció a això, perquè està a punt d'acabar l'època de caça, i la Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, ens recomana un restaurant a Figueres que no us podeu perdre, és el Motel Empordà.
Ara és especialment recomanable perquè és temps de caça i el motel recuperen la llebre, la royal, el medalló de cèrvol o la perdiu salvatge a la col. La llebre, la royal, que és aquest gran clàssic que fan poquíssims restaurants, amb la llebre sense gota d'ossos i lligada amb la seva sang i els seus menuts. Dit així, ja sé que hi haurà alguns que faran enrere, però és una veritable delícia.
I acabem també, com cada dilluns, amb una recomanació literària de l'Anna Guitart. Avui toca el còmic Els Pils Hills, de Jeremy Mogó.
Deixar París, una ciutat que els asfixia, per anar a viure a Alaska amb la Ni, una senyora gran que hi torna després de 40 anys. Això és el que fan el Nathan i els seus dos germans, orfes, i arriben a la natura, exuberant, sí, però una natura castigada per l'escalfament global que també ha passat factura als seus habitants. Amb uns dibuixos d'una potència impressionant, aquest còmic és un al·legat ecologista commovedor i preciós.
A Bacus, sempre amb la cultura i les famílies. Per això, a Bacus, el teu val escolar val més. Últims dies per bescanviar el val escolar a les nostres botigues i aconseguir el regal de 10 euros per les compres de Nadal. Afanya't, que s'acaba! A Bacus, el teu val val més.
I a l'esport, Robert Prat, el Madrid retalla la diferència amb el Barça i se situa només a 4 punts amb un partit menys.
Després de la victòria 0-3 al camp de Leganés, amb un Florentino Pérez que treu pit a l'assemblea de socis del club, defineix d'aquesta manera la relació amb el Barça.
No me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos... Yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
Florentino assegura que s'acabarà fent la Superliga, denuncia que Vinícius no va guanyar la pilota d'or per culpa de països com Uganda, Finlàndia, Namíbia i Albània, que no coneix ningú, i apunta un nou model del club cap a la societat anònima amb els socis accionistes i amb l'entrada de grans inversors. Jugats també a primera, Atlètic Club 1, Real Societat 0, Osasuna 2, Villarreal 2, Sevilla 1, Rayo 0, a la Lliga Femenina Victòria del Barça 5-1 davant el Tenerife.
I el Barça intentarà refer-se demà a la Champions contra el Brest.
L'equip haurà d'afrontar aquest partit en principi sense Lamine Yamal, Eric García ja està a punt, mentre que Araujo i Ferran ja s'entrenen amb el grup i Christensen no té data de retorn.
I a les 11 farem tertúlia esportiva per comentar-ho tot plegat amb Ramon Besa, Carme Barceló, Laia Tudel i Joel Díaz. I Piqué, Gerard Piqué, desvela les pressions que va rebre la selecció espanyola.
En una entrevista al programa El Nou Clam de TV3, que s'emetrà divendres, explica que li va demanar, què és el que li va demanar el seleccionador espanyol, Julen Lopetegui i Sergio Ramos, després de l'1 d'octubre del 2017.
Aquella nit m'agafa el míster i el capità, que era el Julen Lopetegui i el Sergio Ramos. I em diu en Gerard, has de demanar perdó. Tu t'has posicionat molt a favor de Catalunya i dic, home, jo crec que m'he posicionat en el dret de votar, de poder decidir. No faré cap declaració ni demanaré perdó.
I Max Verstappen aconsegueix el quart mundial de Fórmula 1.
Oh my God, man, what a season. Four times.
Així s'ha viscut des del mateix monoplaça aquesta victòria de Max Verstappen, que iguala els 4 títols de Alain Prost i de Sebastian Vettel.
El programa del Nou Clam de TV3 s'emetrà dijous. S'emetrà dijous a TV3. I ara el comentari de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. L'única cosa bona de l'empat del Barça-Vigo és que no permeten mascarar la frenada de l'equip del 0-4 del Bernabéu ençà. M'agrada que Flick no es quedés en la superfície i en l'anècdota del regal de Koundé o de l'expulsió de Casado per explicar el gir del marcador en els últims 10 minuts de partit. L'alemany va suspendre el partit sencer dels seus homes i els va advertir que les victòries no venen soles. Ara que el Barça mal ha guanyat gairebé tot l'avantatge amb què va sortir del Bernabéu i que ja no és aquell equip invulnerable, reconèixer que la intensitat i la concentració han baixat és l'única manera de recuperar-les. El partit de demà contra el Brest, segurament sense Lamine, examinarà la capacitat d'esmena blaugrana.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
Les teves bicis són com les teves filles. De vegades te les emportes a passejar, d'altres arriben a casa plenes de fang i sempre penses que són més boniques que les dels teus amics. Sigui com sigui, la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
Busques atenció a domicili de qualitat pels teus pares? Ells mereixen la millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriba el Black Friday a Quadis AR Motors. Del 25 al 30 de novembre trobaràs tots els nostres vehicles Kia, seminous, gerència i quilòmetre zero amb fins a 4.000 euros de descompte, certificats i amb fins a 7 anys de garantia. Informa't a les nostres botigues de vehicles seminous a La Maquinista, Mataró, Hospitalet i Sant Boi o a quadisarmotors.es.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es, podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologia, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, sóc el Joel Díaz.
Bo, sí, què passa,
mira,
Joel?
Mira, Ricard, és que ara m'acabo d'adonar que fa 6-7 anys que vinc a treballar a aquesta casa, sí, i cada dia sento la frase patrocinador de la Barcelona Westing Challenge. Sí. I m'acabo d'adonar que no sé què és Westing Challenge.
Doncs té raó.
Què és la Westing Challenge? Barcelona Westing Challenge?
No sé.
Ho he posat al Google, però no surt res.
Però a veure si estarem fent publicitat d'una cosa que no existeix.
Barcelona...
Westing Challenge? Però no us sona molt?
Sí, ho tinc incorporat dins
la... Fa 7 anys que estem amb el Barcelona Westing Challenge.
Deu té a veure amb la Fashion, no? Barcelona Fashion Week, no?
Ah, Westing Challenge.
A mi... Jo associo, a veure... T'ho acabes
d'inventar.
No, perquè jo... La meva ment associa la Barcelona Fashion Week amb Westing Challenge.
Però Westing... És que hauríem d'anar a buscar què vol dir Westing.
Que no surt enlloc, que no surt enlloc.
És un gerundi de l'Oest.
No existeix, això.
No ho entenc.
Bueno. Què diuen els altres? Gerard Jovan, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola! Els altres posen cullerada a la polèmica entre David Broncano i Pablo Motos pel convidat de l'altre dia. Bueno, tot aquell rotllo. Doncs bé, el nostre amic en Fejilo, que li té el dit posat a l'ull al Broncano des de fa anys, avui s'ha desfogat i ens ha ofert la seva opinió mesurada i ponderada sobre aquest afer.
Esto que ahora Broncano y la gentuza del gobierno estén haciendo una campaña contra Pablo Motos porque les gana de audiencia, o sea, ya con dinero público robado, encima metiéndose con una empresa privada. Este tío se ha llevado 28 millones por la jeta, un tío que tenía una basurilla de programa en Movistar, que no lo veían ni los de... TV3, y ahora le emprende con Pablo Motos porque le quitó un invitado. Hombre, tú nos has quitado 28 millones de euros que siempre son invitados y bienvenidos en nuestro bolsillo. ¡Sogolfo!
¡Uf! Sogolfo. Una cosa que fa molt bé en Los Santos és donar context a les notícies. Que has de parlar de Mèxic, doncs te'n vas a buscar motius d'aquell succés fins a l'època de la colonització espanyola.
Y en México, la nueva presidenta es la que no invitó al rey de España porque tenía que pedir perdón por acabar con los sacrificios humanos, que es lo que hicieron los españoles, y convertir y crear México, que lo crea Hernán Cortés, y que, por ejemplo, Lima... Y la Ciudad de México, cuando aquel pobre país se hace independiente, porque desde entonces le ha ido muy mal, eran dos de las ciudades más ricas del mundo. Eran más ricas que las ciudades europeas, porque la corona de España administraba muy bien.
I els altres diuen coses que no s'han de dir o que no s'han de llegir. Ara explicaré un secret que tenim els que parlem per la ràdio. De vegades, els lingüistes ens escriuen indicacions al guió sobre com s'han de pronunciar correctament noms propis o paraules en un altre idioma. Sí, sí. Això està molt bé. El problema és quan el locutor no detecta que allò que hi ha escrit al paper no forma part del guió, sinó que és una d'aquestes indicacions dels lingüistes. I llavors, clar, passa això.
La T de Seminti es pronuncia com la Z castellana.
¿Por qué me tratas como una puta vieja moribunda? Es que te odio.
La pel·lícula Polvo Serán del cineasta barceloní Carlos Márquez Marcet inaugurarà la Seminci d'aquest any.
Bé,
ha fet cas
de
la indicació.
Molt bé, la Clària. A mi em passarà un dia, també.
Estic boníssim. És l'única manera de Rajoy fin de la cita.
Sí, no, però, a veure, és que aquestes anotacions ens van de fàbula, sobretot... T'aniríem bé tu, també, Ricard, sobretot quan hem d'anomenar la substituta de Teresa Rivera al govern espanyol.
Que fins ara era la número 2 de Teresa Rivera. Sara Akesen.
Lògica, Sánchez nomenarà Sara Akesen.
La substituta de Teresa Rivera va ser la senyora Sara Jensen.
Hola!
Per cert, tinc novetats sobre el Barcelona...
Westing Challenge?
No és Westing, és Question Challenge.
Ah, Question.
El Google surt Barcelona. És la Barcelona Equestrian Challenge.
De cavalls. Ha deu ser del círculo equestre, llavors, això.
Equestrian Challenge. No, Question Challenge.
Vols dir que no t'ho has inventat?
No, no, no. Barcelona Equestrian Challenge. Carai. I la segona entrada de Google... és de l'agència tributària.
Ah, sí?
Ep, no fotis. Perquè té un règim especial.
Els cavalls.
El Barcelona Equestrian Challenge.
Ui, ja deu ser una cosa...
És un esdeveniment d'interès públic, per tant...
Home, jo suposo que és perquè els cavalls no paguen IRPF. No són persones físiques. Suposo que deu anar per una cosa.
Bueno, el que ve a ser és que és un esdeveniment molt important perquè, no, perquè tinc un règim especial. Per tant, som tots uns ignorants realment per no...
És una cosa molt...
Equestrian no Challenge.
Equestrian.
Sí. Barcelona Equestrian.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de Pedro Sánchez. A què es feia Moncloa, ja han publicat en obert el documental Moncloa, 4 estaciones, que permet veure les interioritats del poder en un documental on tot són escenes molt naturals.
Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente.
¿Qué dicen los periódicos hoy?
Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso a la OTAN.
Madre mía, m'ha esclat a la cara de tanta naturalitat. La típica conversa que tens esmorzant amb la teva dona. Sort que arriba Miquel Iceta, no en aquest esmorzant, no és que estiguin... És una altra escena. Ui. I sí que hi posa naturalitat.
Desayuna, Miquel.
Sí, no, no. Yo quiero aparecer como soy.
Ja veieu que el riure de Sánchez és l'autèntic. Jo m'he mirat el documental, us diré una cosa, és perfectament prescindible. De fet, és un trunyo. Una dada, la productora l'ha fet... El documental, ho diré bé, la productora que ha fet el documental és d'un capítol del grup Prisa, és a dir, del País i la SER. I tot el dia el documental l'estan escoltant la SER i es menciona el País per coses molt absurdes.
Ahora no estaba viendo en el País, fíjate, la muerte de Pablo Milanés.
Segur que la mort de Pablo Milanés només la destacava el País aquell dia i hi haurà molt bons corresponsals espanyols, però qui truca per casualitat?
En España hay un gran cuerpo de corresponsales, muy profesionales, algunos muy veteranos.
Pero es que me está llamando la periodista del País.
La xica del País, que justament diries el nom o m'està llamant una periodista, és igual. Aquesta és la primera, mencions del grup Prisa cada 2 minuts. La segona és l'agenda internacional de Sánchez. Recordeu aquella trucada al cotxe parlant amb la dona on parlava de Biden?
Pues no lo sé, porque tengo varias reuniones antes y como viene Biden, pues a ver.
Doncs sempre que acaba una reunió s'ha de veure amb un president, que està no sé què, se n'ha d'anar a Castelló a veure el president de Romania.
A Castelló, muy bien. Tenemos cumbre con Rumanía.
Y ahora de posar al final una reunión para hablar del Paraguay.
Bueno, yo ya me he enrollado un poco, pero me tengo que ir a ver al presidente de Paraguay.
I en aquest documental guai del Paraguai, amb aquest president que està tot el dia viatjant pel món, resulta que l'únic dia que està a la Moncloa és el dia que hi ha una visita institucional. Quina casualitat que hi ha 4 visites institucionals al dia a la Moncloa. Institucionals no, de ciutadans que hi van a veure-ho. Sempre li toca a alguna persona que està per ell. I aquell dia, el dia que hi havia els del documental, hi va Pedro Sánchez i ens permet saber coses divertides.
Entonces, bueno, pues con mis hijas tuve una negociación hasta que desvelé que al fondo pues había una piscina construïda por Adolfo Suárez.
Sort que ho aclareix, que va ser construïda per Adolfo Suárez, perquè Adolfo Suárez, ojo, que es va fotre una menció, eh?
Y ahí, bueno, pues una cancha de tenis, porque a Adolfo Suárez le gustaba mucho el tenis y jugaba con Santana.
Sort que ho va construir Adolfo Suárez i que no ho va construir aquest empresari.
entusiasme que és dilluns.
Perquè en aquest documental hi ha una trucada que rep la secretària de Sánchez d'atenció.
Nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad.
¿Vibra el móvil?
Pues ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime.
Òbviament, perquè és l'únic Víctor que hi ha a Espanya, és Víctor de Aldama. Aviam si ho aprofita Alberto Núñez Feijó, que si li està posant cara d'Albert Rivera.
Y es que el gobierno, cada vez que ve un español, ve a una caja registradora, y nosotros, cuando vemos un español, vemos una persona...
Yo no veo rojos y azules. Jo veo españoles.
Feijó és un líder estimat pels seus i elogiats per coses que al Partit Popular són importants. En plena polèmica, perquè Carlos Mazón estava en un restaurant sense cobertura, en plena dana, atenció a l'elogi del president de Múrcia cap a Feijó.
Siempre que te llamamos, estás.
No pot dir el mateix de Mazón.
I a les xarxes que diuen, Joel?
Doncs mira, Ricard, a les xarxes parlen molt de Florentino Pérez, faltant-li en respecte a Namíbia, a Uganda, a Albània i a Finlàndia, i és normal, però s'ha de tenir en compte que és un home que primer, parlar en públic no és lo seu, i després s'ha de tenir en compte també que és un home sotmès a molta crítica. Per exemple, aquí el seu vicepresident a l'assemblea de l'altre dia es va deixar el micro obert i va dir això.
Es imposible romper este estilo de vida. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Toma.
Atenció, que ve ara.
No hay derecho a tanta crítica con la lengua.
Sort que tiren l'himne, el que diu el seu vicepresident. No hay derecho a tanta crítica. I és curiós que digui això quan les assemblees del Real Madrid són autèntics balnearis per Florentino Pérez, però bé, cadascú té la pell que té i el Florentino la té bastant fina. Fina fins que parla de construir, que llavors se li posa de gallina. Ojo a la gran il·lusió de Florentino Pérez. El Bernabéu infinito.
O hacemos el estadio infinito, que yo estoy dándole vueltas. Con Apple, por ejemplo.
Con Apple, ¿eh?
Que es muy fácil. Oye, como si fuera infinito. Lo que pasa es que unos lo ven en casa con unas gafas, tengo que decir, que se ven mejor que en el estadio. Yo las he visto, las de Apple, entonces, pues, hacerlo infinito y que tuviera en su casa un asiento, un abono de... Yeah. Del mar. Llegará un momento en que habrá 300.000 socios, ah. Y no habrá manera.
No habrá manera. Busqueu el vídeo perquè li brillen els ulls com un nen petit la nit de Reis. El que no sé és si en un Bernabéu infinito el racisme també seria infinito. Recordem que tres persones han estat detingudes pels insults a Balde i Lamine Yamal de l'últim Clàssico, i tenim el comunicat de la Policia Nacional, comunicat oficial on s'explica, són dos minuts de comunicat, Ricard, ja sé que no tinc dos minuts, els passarem a velocitat 1,5, com els whatsapps de les mares. Aviam si trobeu referències a Madrid, al Barça o al Santiago Bernabéu, va? Vinga.
Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas responsables de un delito contra la integridad moral al proferir insultos racistas contra dos jugadores de fútbol.
Dos jugadores de fútbol, qualsevol, vale? Així, en general, no té cap rellevància. L'equip que jugaven aquests jugadors de futbol eren del Futbol Club Barcelona, però que si haguessin estat de l'equip local els haguessin insultat exactament igual. Va, seguim.
Los hechos sucedieron a finales del mes de octubre durante la celebración del Clásico, cuando los arrestados realizaron manifestaciones xenófobas y racistas que atentaban contra la dignidad e integridad moral de ambos futbolistas. Bé. Los hechos ocurrieron cuando marcó un gol el equipo rival y sus jugadores fueron a celebrar a la grada.
Rival. Bé, seguim sense saber quins equips jugaven ni quin estadi jugaven, almenys sabem que era el Clàssico, però clar, aquest Clàssico era el Santiago Bernabéu, i jo diria que és una informació rellevant. No parlem l'esperança amb aquesta senyora policia i seguim, va.
En ese momento, varios espectadores realizaron gestos simiescos refiriéndose a dos de los futbolistas. Además, profirieron expresiones discriminatorias que menoscababan la integridad moral de ambos. Estas conductas fueron recogidas por los móviles de otros asistentes al partido, así como de la propia operadora de televisión con derechos de emisión del partido.
Ah, el partido, los jugadores, los espectadores, hom diria que aquesta senyora policia està mirant d'evitar les paraules Barcelona, Madrid i Santiago Bernabéu, però també és veritat que hom és molt mal pensat. A més, la senyora policia encara no ha acabat. Va.
Las indagaciones comenzaron tras recibir las denuncias de la Liga Profesional de Fútbol y de los clubes que habían disputado el partido, contando además con la colaboración de los servicios de seguridad del equipo anfitrión.
¡El equipo anfitrión! Ah. Se li estan acabant els eufemismes a aquesta senyora policia i jo tinc la mosca darrere de l'orella. Sincerament, ja no tinc esperances, però mira, escoltem la part final encara més ràpid, aviam si així sona la flauta.
Tras el visionado exhaustivo de las imágenes, los agentes consiguieron ubicar la zona exacta de estadio donde se encontraban estos individuos, realizando las gestiones necesarias para lograr identificarlos. Finalmente, a mediados de este mes, se estableció un dispositivo de localización que finalizó con la detención de tres hombres, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la integridad moral.
Doncs res, tu, no hi ha manera de saber ni on va passar, ni quin equip era, ni res de res.
Llàstima. Més de 10 anys. Prop de 50.000 quilòmetres recorreguts. Més de 100 pobles visitats. Milers d'històries viscudes. I ara, tornem a la carretera. Per què ho faig, això? Doncs és molt senzill. Perquè m'encanta, perquè m'apassiona conèixer gent. Gent que trobo a cada racó, a cada pas que faig, a cada indret que visito.
Nova temporada del Foraster a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, Quim Masferrer descobreix Sant Pol de Mar.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio.
I de seguida, compareixença de Pedro Sánchez, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio, però abans, cop d'ull al temps. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera per avui?
Doncs ens espera un temps ventós en algunes zones del Pirineu, amb aigua sobretot a la tarda a punts interiors i especialment aigua no molt important, pluja feble. Però segurament aquest